Tot seguit, podreu escoltar la redifusió de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Constantí, celebrada ahir al vespre.
Benvinguts al ple telemàtic convocat per avui a les 8 del vespre, amb el següent ordre del dia. Primer, si podeu, sisplau, apagar els micros, tots, així no que no hi hagi interferències ni res, i us dono, per parlar us donaré la paraula, ¿vale? Us aviso perquè activeu, feu alguna senya, us aviso perquè activeu el micro i després ja el tornem a apagar. Comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la proposta d'aprovació de l'acte número 3/20 de data 30 de juliol del 2020. Hi ha alguna esmena pel que té a veure amb l'acte? Sí? Pues, Sílvia, tu, Josep Maria, tens alguna esmena també, no? Pues, Sílvia, quan vulguis, endavant.
No, només dos, bueno, bona tarda, només dos puntualitzacions. La pàgina 19, que feia referència a tot el tema del reconeixement de Mauthausen, faltaria afegir també que vaig fer referència a l'acte que Josep Maria Sabater també va acompanyar a uns familiars del senyor Martorell a Mauthausen, on se'ls va fer un reconeixement que no consta a l'acte i m'agradaria que constés. I després, a la pàgina 29, el primer DA 377, que fa referència al dia, comença pel diari de la ciutat, és un error, hauria de dir DA 377, que és el decret, plataforma Cisco Webex, que és el software que estem utilitzant per celebrar aquest ple, i us demanàvem que si algun dia necessitàvem poder fer alguna reunió virtual, quin hauria de ser el protocol aquí. Està l'encapçalat mal escrit, és perquè feu la correcció pertinent i, de fet, aprofito per dir que no ens ho heu contestat.
Vale, perfecte. Pues passem nota a la secretaria que ho revisin, si efectivament és així que ho modifiquin, no hi ha cap problema. Així passem a votació. Vots favorables?
Esmenes, incorporant les esmenes.
Sí, clar, aquí sí. Després ja ho revisa la secretaria. Tots a favor, entenc. Passem al punt segon. Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de terrenys públics mitjançant terrasses, vetjadors i altres elements de mobiliari similars al servei d'establiments de restauració i zones comercials. Bé, com ja vam parlar amb la informativa, és un reglament en el qual venim treballant des de l'any 2017, en què finalment, el passat dia 22 de setembre, vam poder enviar un primer esborrany del que portàvem ja a la sessió informativa, per tal de que poguéssiu fer les observacions que consideréssiu oportunes, lògicament. Aquesta ordenança, doncs, té per objecte la regulació de l'ocupació de la via pública, com bé diu el títol, mitjançant terrasses, vetjadors i altres elements de mobiliari. I el text, doncs, lògicament, determina, doncs, tots els apartats de règim jurídic, de sol·licituds, de concessions de llicències, condicions tècniques, etc. I bé, l'expedient que consten tots els informes tant de l'enginyer com del secretari municipal. Per tant, proposem aprovar-la inicialment i passar a publicar-la ja al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i al DOC. Si teniu alguna consideració amb aquest punt, Josep Maria, una, i Sílvia Baltos també. Sí? Doncs comença.
Serà el Rubén.
Endavant.
Serà el Rubén.
Ah, vale, perfecte. Pues, si pots tancar el micro. I Rubén, endavant quan vulguis.
Voy. Se m'escolta bé?
Sí, perfecte. Endavant.
Vale, primer de tot, vull agrair-vos que ens hàgiu enviat la documentació a temps per poder-la discutir. I abans d'entrar a valorar aquestes ordenances que regulen l'ús de les terrasses, vull llegir un fragment d'un mitjà de comunicació que fa ressò de les notícies afectades amb el sector de l'hostaleria. I diu el següent. Diu, amb l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures, el sector de l'hostaleria a Espanya podria quedar tocat i enfonsat. Un sector, el dels bars i restaurants, que ha estat fermament colpejat per la crisi sanitària del coronavirus. La previsió que ha realitzat la patronal d'hostaleria a Espanya indiquen que la caiguda de la facturació serà entre el 20% al 50%. De gairebé 9 de cada 10 establiments i que podria acabar amb el tancament d'un de cada 3 locals al desembre. Durant els mesos d'estiu, l'activitat s'ha anat recuperant gràcies a les terrasses, encara que no arriba ni de bon tros als nivells de l'any anterior. La patronal va voler valorar fa 2 setmanes com seria el futur immediat del sector realitzant una enquesta per valorar si els clients que ara consumeixen fora amb el mal temps de la tardor, passarien a consumir dins del local. Però el resultat va ser desolador. El resultat d'aquesta enquesta confirma el que s'esperava. Els clients són contraris a consumir dins l'establiment, malgrat que es compleixin les distàncies i les mesures d'higiene. De fet, amb l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures, molts locals ja han vist com la seva facturació ha caigut un prop d'un 50% de mitjana. I dit això, una notícia que sortia a publicar ara fa unes setmanes amb aquest mitjà de comunicació, i nosaltres trobem que avui voleu aprovar unes ordenances que regulen unes terrasses, que regulen un ús a nivell administratiu, en el que bàsicament el que s'està fent amb aquesta ordenança és reduir l'espai d'ús d'aquestes i regular bàsicament en un concepte de regulació administrativa. Nosaltres, com a grup polític, no trobem adient que ara sigui el moment per aprovar aquestes bases. Creiem que sí, que s'ha de tenir una ordenança per regular a nivell administratiu aquest ús, però trobem que ara no és el moment. I, si vols, el que podem reprendre és, a nivell tècnic, ja valorant les ordenances, us vam enviar un correu preguntant si amb aquest estudi s'havia fet un mapa d'afectació d'establiments, us havíem preguntat si s'havia parlat amb els comerciants per saber quines necessitats tenen i consensuar el que són els horaris. Us havíem preguntat algunes especificacions amb aquestes condicions tècniques per nosaltres entrar a valorar si es modificaven o no es modificaven per poder-hi votar a favor o en contra. Però en aquests moments l'única resposta vostra va ser en tot moment que, com no eren aportacions concretes i total eren només preguntes, que es deixava tal i com estava i que, vosaltres tiràveu pel dret i les volíeu presentar igualment al plenari. Llavors, nosaltres, com tenim molts dubtes de que aquestes ordenances reuneixin uns requisits tècnics correctes per nosaltres, tant pel que fa amb referència amb els horaris i altres condicions estètiques i també a nivell de prohibicions d'espectacles en viu. I, hi ha realment diversos punts que nosaltres no ho podem tirar endavant i votar-hi a favor.
Molt bé. Gràcies, Rubén. Josep Maria, tens la paraula?
Bona tarda, se me sent?
Molt bé, endavant. Bona tarda. Rubén, si pots tancar el micro, Rubén, que així no hi haurà interferències.
Sí? Bé, sobre l'ordenança municipal. Nosaltres veiem la necessitat de que el nostre poble tingui la seva ordenança municipal d'ocupació de terrenys per un ús, diguem-ne, per part de bars i de comerços, com s'ha dit. Però si bé vam aportar a vosaltres algunes condicions més a tindre en compte, una lectura més acurada una miqueta sobre què estem aprovant aquí una miqueta ens ha fet veure alguna cosa que no ens quadra bé. Si apliquem, com diu, és a dir, la legislació que ho ha aplicat en aquesta, o s'ha aplicat en aquesta redacció, si anem en compte el que està, és a dir, en condicions superiors a la nostra, si mirem això d'aquí, resulta que el nostre poble quasi bé no podrem ocupar via pública. I en aquest sentit d'aquí, el més greu és que tampoc es podrà ocupar via pública per ús, diguem-ne, de bars i restaurants i comerços a zones com Rabassol i Argiles, que és el futur, l'eixample de Constantí, en aquest sentit d'aquí. I en aquest sentit trobem a faltar, s'ha comentat una miqueta, el senyor Rubén ha comentat, almenys per nosaltres, per la nostra part, que serveis tècnics hagués posat damunt la taula algun planell en quins punts és susceptible d'ubicar-hi aquest mobiliari a la via pública al nostre poble, no? Perquè hem vist que a tret de les places que hi ha, és a dir, no podrem aplicar-la ni serà possiblement, com s'ha dit aquí, un ajut als bars i comerços, diguem-ne, per tal de sortir una miqueta de la crisi en aquest tipus d'aquí. Ja ho dic, entenem que és necessari aquesta ordenança, però nosaltres ens abstindrem una mica en aquest sentit d'aquí perquè per manca una mica d'informació tècnica sobre com afectarà una miqueta a tot el que tenim, no? Perquè, esclar, si ens poséssim en tipus urbanístic també afectaria, tenim molts, en futur, no? Estic parlant en futur de Rabassols i les Argiles, que són els dos pols una mica potents. Hem de pensar que tenim habitatges a nivell de carrer. Al tindre habitatges a nivell de carrer, això suposa que no podrà haver comerços al carrer, a nivell de carrer. Clar, això ens atura una mica, no? Això es fa encara més poble, diguem-ne, dormitori, en aquest sentit d'aquí. Si ja sé que estic plantejant aquí algun tipus de canvi urbanístic, però que cal tindre-ho en compte una miqueta per un futur. Vist això, nosaltres, en aquesta ordenança, si bé veiem la necessitat de tindre-la, ens abstindrem amb el contingut que té ara mateix. Gràcies.
Molt bé, Josep Maria, gràcies. Si és tan amable d'apagar el micro, així no hi haurà interferències, Josep Maria. Merci. Doncs passem a la votació. Vots favorables. 3.59. Abstencions. Una. I en contra. 3. Vale, doncs passem al punt tercer, que és acceptar l'acord del jurat d'expropiació de Tarragona, secció de Tarragona, de data 7 d'agost de 2020, que fixa el preu just de la finca, carrer Sant Pere, número 24, en 39.052,66. Però com ja sabeu, ja hem explicat, i ha passat ja per diverses vegades per aquest plenari, les tramitacions de les cases de la muralla del carrer Sant Pere, en aquest cas vam iniciar el procediment al novembre del 2017 amb aquesta expropiació forçosa de la finca esmentada. Vam encarregar, per ser el màxim objectiu possible, al Departament d'Arquitectura de la Diputació que fes la valoració urbanística i aquesta conclou que la valoració total de l'immoble és de 28.109,70. El juny del 18 es celebra l'acte de compareixença, el tràmit just i preu, per mutu acord entre l'Ajuntament i la persona interessada, al qual el compareixent no accepta el preu just que ofereix l'Ajuntament amb la valoració feta per el Departament d'Arquitectura de la Diputació. Després, la propietària de l'immoble presenta el full de preuament amb una valoració de 81.908,98 i al març del 19 del passat any el ple va acordar rebutjar aquest full de preuament presentat per la propietària i aprovar el full de preuament redactat per la Diputació. A finals d'agost vam rebre la resolució del jurat d'expropiació de Catalunya, on fixa que el preu just és en 39.052,66 euros i, per tant, proposem acceptar aquest acord del jurat d'expropiació i aprovar el pagament ja per l'expropiació corresponent a la resolució d'aquest jurat d'expropiació de Catalunya. Bé, referent a aquest punt, teniu algun comentari? Sílvia, sí. Josep Maria, tu també? També? Pues, Sílvia, endavant. Comences tu.
Bé, nosaltres, Compromís per Constantí, votarem a favor, ja que és un pas més del que ja es va iniciar quan nosaltres estàvem al govern. Primer amb l'aprovació del POM, donant doncs, la corresponent afectació amb aquestes cases del carrer Sant Pere per tal de poder doncs, acabar fent una remodelació integral doncs, de la zona de la muralla i poder-ho recuperar. I, per tant, doncs, evidentment, estem a favor d'aquest nou preu que ens marquen.
Molt bé. Gràcies, Sílvia. Josep Maria, endavant, com vulguis.
Sí, va en el mateix sentit. Jo crec que hauríem d'accelerar una miqueta aquests assumptes, perquè, esclar, des del 2017 que portem així, i encara ens queda, crec, que alguna altra finca, no?, a la zona per resoldre, no?, que estàvem mirant d'allò d'aquí. Si ho poguéssim accelerar una miqueta més, jo crec que fora, perquè, esclar, és que estem perdent el temps en aquest sentit d'aquí, no? I la nostra muralla, en aquest sentit d'aquí, necessita algun tipus d'intervenció ja. No podem demorar més ja la intervenció sobre aquell bé, aquell patrimoni nostre, que de patrimoni tenim poc. Però si el poc que tenim no el cuidem i no accelerem una miqueta les actuacions sobre ell, vaja, no obtindrem el benefici que volem, no? De tindre, vaja, en aquest cas d'aquí una muralla una miqueta que ens recordi a tots i que sigui un referent per tots els constantinecs, no? Jo el que dic és dir, sisplau, accelerem una miqueta d'aquests expedients. Jo entenc que el ciutadà té dret a ser compensat econòmicament amb la millor oferta, lògicament, però també potser l'administració i nosaltres al davant podem espitjar una miqueta més en tota aquesta administració, no? Res més. Votar a favor, eh?
Val, gràcies, Josep Maria. Bé, com bé deies, queda el número 32 del carrer Sant Pere, que està el jurat de l'expropiació. Nosaltres ja som el màxim àgils possible, però clar, lògicament hem d'esperar la resolució quan no hi ha aquest acord, no?, amb el preu, però som intentem ser el màxim possible, eh? Dintre de que ja sabem que són diverses cases i és complex. Però totalment d'acord, eh? Si entenc que votem, s'aprova per unanimitat aquest punt. Sí. Passem al punt 4, que és l'aprovació de la quarta addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Constantí referent als plans educatius d'entorn del curs 2021. Bé, bàsicament, és la contribució a través d'aquests plans educatius d'entorn a la millora de la cohesió social, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu de tot l'alumnat. Lògicament, aquest projecte té unes despeses que cal atendre i que la Direcció General d'Atenció a la Família i la comunitat educativa ens transmeten aquesta addenda econòmica pel curs vigent 2020-2021. Concretament, el Departament d'Ensenyament hi col·labora aportant la quantitat total de 5.100 euros. Per aquest any 2020 aporta el 60% i per al 2021 el 40%. I la resta, l'Ajuntament farà una aportació del 30%. Consta en l'expedient la memòria justificativa del conveni, l'informe favorable també dels habilitats nacionals. Per tant, proposem aprovar aquesta quarta addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Constantí per al curs 2021, facultar, en aquest cas a mi, a l'alcalde per realitzar els tràmits escaients a l'efecte i notificar, òbviament, els departaments corresponents que intervenen amb aquest conveni. Si voleu fer alguna aportació en aquest punt, Sílvia, sí? Josep Maria? No? Pues, Sílvia, endavant, quan vulguis.
Sí, simplement doncs, que com a compromís per Constantí votarem a favor. És una aposta important que vaig fer personalment, concretament el 2011, quan van iniciar les primeres converses amb el Departament d'Ensenyament i que finalment doncs, es va poder acabar materialitzant l'any 2012 doncs, amb la signatura d'aquests plans educatius d'entorn pel municipi, que crec que van marcar un abans i un després d'aquest conveni amb la Generalitat a nivell de cooperació educativa, que tot i que inicialment no comptàvem d'un pressupost per part de la Generalitat, gràcies doncs, a la perseverança i a l'aposta també a nivell municipal, amb la premissa doncs, d'aconseguir, com deia l'alcalde, l'èxit educatiu de l'alumnat de Constantí, contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació intercultural i el foment de la convivència, juntament amb l'ús de la llengua catalana. Tot això realment ha comportat una complicitat i una participació també de les entitats del municipi i, com no pot ser d'altra manera, els diferents centres educatius del municipi. Crec doncs, que ha pogut marcar una manera de treballar totalment diferent i des d'aquí doncs, també volem felicitar doncs, que s'hagi volgut continuar amb aquesta iniciativa i que hagin doncs, continuat aquesta aposta que en el seu dia van fer. I, evidentment, doncs, agrair a la Generalitat que continuï doncs, fent aquesta addenda d'aportació econòmica.
Molt bé, gràcies. Entenc llavors que l'aprovem per unanimitat, també? Sí? Aprova. Passem al punt 5è, que és donar compte d'un informe resum de les actuacions de control intern realitzades durant l'exercici 2019. Com és un donar compte, ens en donem tots per assabentats. Passem al punt 6è, que és la proposta d'aprovació del compte general exercici 2019, que, com ja sabeu, es va dictaminar favorablement la Comissió Especial de Comptes el dia 30 de juliol d'enguany. No s'han produït reclamacions ni objeccions sobre aquest expedient. Per tant, proposem aprovar definitivament aquest compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019. Voleu fer algun comentari respecte al punt? Sílvia, tu, Josep Maria, també? Pues, Sílvia, endavant.
Bé, en primer lloc, si em deixes, ja que està relacionat un tema amb l'altre, faré referència una miqueta també al donar compte que has mencionat anteriorment de l'informe que ha realitzat l'interventor. En primer lloc, donar les gràcies al senyor interventor per les explicacions i pel resum de les actuacions que ha volgut plasmar amb aquest informe amb aquestes funcions que realitza de control intern. Som conscients de la importància que té el seu departament en qualsevol ajuntament, però en especial en el nostre, que veiem doncs, que antigament doncs, teníem la figura única de secretari interventor, ja van fer la seva aposta de poder desdoblar aquesta figura i poder doncs, tenir i gaudir de la figura de l'interventor, ja que és un departament que creiem que és cabdal en qualsevol administració. I és per aquest motiu que vull posar del relleu el que fa esment una miqueta amb el seu informe. No? Per una banda, el tema de que hi ha una manca de personal amb el seu departament, que actualment doncs, és insuficient pel gran volum de funcions que tenen i, evidentment, doncs, per poder garantir un bon control financer. Som conscients també que així l'interventor ho ha sol·licitat i que s'està fent un esforç en aquest sentit d'intentar reforçar el personal. No? Entrant en matèria, en el seu informe també indica que ha fet 36 informes de fiscalització prèvia amb observacions i ens agradaria que ens pugueu facilitar aquests 36 informes amb observacions, tot i que sí que queda plasmat en mode de resum a l'informe, doncs ens agradaria tenir el detall i saber més en concret a què fa referència aquestes 36 observacions. També fa esment amb el seu informe en relació doncs, als contractes menors. Concretament, fa referència a l'existència de factures que tenen entrada directa a l'Ajuntament sense expedient previ de contractació menor i o reserva de crèdit. Fa referència a existències de serveis i subministraments repetitius i periòdics. Per tant, planificables que es continuen tramitant com a contractes menors malgrat superar els límits temporals legalment previstos. També fa referència a l'existència de multitud de contractes menors d'execució de projectes i de direccions d'obres que o bé tenen una duració superior al contracte menor o bé haurien de ser objecte de planificació i licitació, atès que la majoria d'inversions són planificades a través del pressupost i dels annexos a les inversions, i de l'existència de serveis que continuen tramitant-se com a contracte menor. Tot això volíem doncs, fer esment amb aquest punt, precisament perquè també en l'informe d'intervenció fa referència també a un punt de les nòmines, que aquest tema doncs planteja doncs, que hi ha la inexistència de la relació de llocs de treball, que som conscients que el regidor Perroni ja ha posat fil a l'agulla per tramitar-ho, però sí que fa un especial esment de que s'apaguen plusos de productivitat personal sense que estigui directament doncs, reflectit on hauria d'estar reflectit. Faig referència precisament amb aquest tema perquè va ser una de les preguntes que vam formular en l'anterior ple degut a que vam veure que hi havia unes retribucions que es pagaven concretament com una productivitat Covid per aquell personal que en aquells moments havia estat doncs, treballant durant la declaració d'estat d'alarma amb un especial rendiment o una gran dedicació i una activitat extraordinària. Creiem doncs, que aquesta productivitat s'hauria d'haver tractat en mesa de generals de treballadors, ja que, evidentment, doncs, hi ha una disparitat d'imports important i tampoc hem trobat cap decret previ que motivi realment el per què es paguen aquestes quantitats i per què uns treballadors es paguen unes quantitats i altres treballadors es paguen unes altres. O, per exemple, amb l'últim decret que també hem vist que es paguen un altre tipus de productivitat, que fins i tot a una persona se li paguen 1.717 euros a una persona i la veritat doncs, ens sorprèn una mica i més doncs, agafant-nos amb l'observació que fa concretament amb el senyor interventor amb el seu informe de fiscalització, dient doncs, concretament que aquests complements no estan contemplats en cap acord i com que no hi tenen accés i com que nosaltres no hi tenim accés, doncs aprofitem per posar-ho en palès amb aquest punt de l'ordre del dia, fent referència amb l'informe d'intervenció. Pel que fa referència al tema que porteu a aprovació del compte general, un cop doncs fet aquest petit incís de l'informe d'intervenció, Compromís per Constantí, entenem que es tracta, evidentment, de l'aprovació de l'execució d'uns pressupostos del 2019, per tant, doncs, d'una despesa de l'exercici 2019, i que després d'analitzar la documentació veiem que realment per nosaltres provoquen una possible situació preocupant a la tesoreria municipal. En un any normal podríem, seríem potser parlant d'una situació transitòria, ja que la liquiditat podria recuperar-se. Ara bé, aquest any, enfront de la crisi del Covid-19, el que ens portarà és una segura reducció d'ingressos, tant per part d'impositiu com per part de les transferències de l'Estat. Això què pot provocar? Pot provocar una situació alarmant pel que fa a la liquiditat municipal. Pensem que si augmenten els impagaments o bé la recaptació d'impostos cau de cara a final d'any, podem haver de trobar-nos amb desajustos patrimonials preocupants. La clau la veiem en la contractació d'una pòlissa de crèdit, tal com figura amb un dels informes, no? Precisament doncs, per poder pal·liar aquests temes de problemes de liquiditat. També volem fer referència a les despeses ordinàries que han sigut majors. Encara recordem, molts de nosaltres, l'elevat cost, per exemple, del bust que ens va costar 42.350 euros. Encara recordem que només a l'inici del mandat hi va haver un increment dels sous de l'equip de govern. Tot això i acompanyat, doncs, per exemple, un estudi d'equipaments pagat per part de l'Ajuntament que ens va costar 18.000 euros i que després es va fer servir en una campanya electoral per part del PSC. I un reguitzer de despeses que nosaltres creiem que és una despesa incontrolable. Incontrolada. Per tant, com podeu entendre, el grup de Compromís per Constantí votarem en contra perquè realment doncs, no estem d'acord, no podem donar suport a una gestió només d'aparador per anys d'eleccions i que ara mateix doncs, això amb la situació de crisi sanitària i econòmica que ens ve derivada pel Covid-19, evidentment doncs, ens pot portar conseqüències. Conseqüències que, com va quedar reflectit en un anterior ple, vam haver d'aprovar un pla econòmic financer que mai s'havia hagut de fer a l'Ajuntament i crec doncs, que, tot i que ara s'han rebaixat els nivells d'exigibilitat per l'estabilitat pressupostària, doncs, tot això són efectes que nosaltres creiem que a nivell econòmic no són gens bons per l'Ajuntament de Constantí.
Josep Maria, endavant.
Sí, seré més breu. Jo només dic que votaré en contra d'aquest compte general, no perquè els números no estiguin ben fets, que aprofito per felicitar-me que l'interventor que ens ha posat damunt de la taula un molt bon informe sobre com està l'Ajuntament en si. No analitzarem en profunditat perquè ja la Sílvia ja ho ha fet bastant bé aquest sentit d'aquí i el sentit del vot en aquest punt 5 la proposta d'aprovació serà contrari. No perquè els números estiguin malament, sinó pel contingut, diguem-ne, de les partides corresponents de com s'ha gastat el diner. Ja s'ha explicat prou bé, vaja, ho acabat d'explicar bastant bé la Sílvia, que agraeixo aquest avançament que m'ha fet, també, que ho tenia molt preparat, però ja repetir el que s'ha repetit no, crec que no toca, no? No, senzillament votarem en contra. Gràcies.
Molt bé, gràcies a tots dos. Remarcar que aquest punt era la compte general, no era l'informe d'intervenció, de control intern. Lògicament, aquest informe és un informe que ho marca la normativa, ara nou, des del gener del 2019, i que abans no es feia, no? Amb aquest informe, l'interventor, ja que has fet esment, doncs, vull també fer una puntualització. l'interventor, amb les seves paraules que va explicar a la informativa, deia literalment que progressem molt satisfactòriament a l'Ajuntament. De fet, el nivell de contractació, quan vam entrar nosaltres a l'actual equip de govern aquí a l'Ajuntament, hi havia un 15% de contractes licitats. ¿Vale? A dia d'avui hi ha un 70%. 15%, quan vam entrar, i a dia d'avui hi ha un 70%. I per això vull felicitar, primer, els habilitats nacionals, el secretari, l'interventor i el tesorer, per la gran tasca que estan fent, però també els funcionaris de cada departament, tant a nivell tècnic com a nivell econòmic com a nivell de secretaria. Des d'aquí vull expressar el meu agraïment a tots ells per l'enorme tasca, perquè hem passat d'un 15% de contractes licitats a un 70%. Vull recordar que jo al principi de ser, jo vaig ser alcalde el juny del 2015, van nomenar alcalde del nostre municipi i el 5 d'agost m'va arribar una carta de l'oficina antifrau referent a un contracte d'aquí de l'Ajuntament, que precisament vosaltres no el teníeu licitat i algú va fer aquesta reclamació. Vull dir amb això que s'ha treballat moltíssim, moltíssim per anar licitant contractes i contractes que són complexos. Contractes complexos com és, per exemple, el de l'aigua, com és, per exemple, el de la brossa, que el signem ja la setmana que ve, i com és multitud de contractes que hem fet des que estem aquí a l'Ajuntament. Jo crec que això és inqüestionable, l'enorme tasca interna que s'ha fet des de l'Ajuntament pel tema de contractació. I en pròpies paraules de l'interventor ho va dir a la informativa, no? Que estem progressant molt satisfactòriament a l'Ajuntament. Segon punt, feia referència a l'RLT, doncs ja hauríeu d'explicar per què em vaig trobar jo el primer dia que vaig vindre aquí al despatx en ser alcalde una RLT aquí al calaix sense aprovar. O sigui, això s'hauria d'explicar perquè no vau fer res. Però bueno, ara, com bé has dit també, hem encarregat una a la Universitat Rovira i Virgili, tenim una subvenció també d'una part que ens ho financiarà la Diputació, així que esperem que aviat la puguem tindre ja aprovada i en condicions, perquè lògicament és obligatori tindre aquesta RLT. Has fet referència també als plusos del personal. Remarcar que els plusos del personal són plusos que es donaven, que estan ja adquirits, que es donaven, ho han donat alcaldes anteriors a mi, ¿vale? Que consten en nòmina, jo no he donat cap. ¿Vale? Després del tema de productivitat Covid, lògicament, el tema de personal que hi havia de neteja, personal que hi ha de la brigada, personal de policia local, que han fet una enorme tasca al carrer aquests mesos de pandèmia, que estaven confinats, doncs creiem des de l'Ajuntament que s'havia de tindre aquest agraïment per la tasca i pel risc que han tingut també, pel risc de contagi que han tingut al carrer amb els mesos més difícils, no?, de la pandèmia. Després, referent també al bust, el bust de l'emperador Constantino, doncs nosaltres creiem que és cultura i que és història. Creiem que feia falta, no ho trobem car, està fet per un artista i crec que la cultura és important, és una inversió per nosaltres i crec que és important que anem fent aquestes inversions en cultura i que molta gent jove en consta que passa per allà i ja sap, no?, que és l'emperador Constantí. Així que crec que és una inversió i no una despesa com comenteu, no? Són punts de vista diferents. Només remarcar aquestes puntualitzacions. Així, passem a... Si vols, per al·lusions, vols fer alguna intervenció? Si us plau, una mica més curta, sí, que l'anterior, perquè tractàvem, sí, sí, tractàvem un altre punt que no és el que comentaves.
Bueno, no, el que comentava era el punt anterior de donar compte i he volgut fer referència. Evidentment, com que no se m'ha donat la paraula, doncs he enllaçat un tema amb l'altre.
El donar compte és només donar-se per assabentats.
Sí, 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 però he aprofitat que una cosa té relació amb l'altra i ho he volgut comentar. Volia, si vols començo pel final, no? Que deies tu que el bus és cultura, per mi el bus és patrimoni, no? I és el tema de, bueno, potser el cost elevadíssim que nosaltres creiem que va tindre. Pel que fa referència, has fet referència a una RLT que vas trobar al calaix, nosaltres quan vam entrar no vam trobar res. Directament vam trobar que no hi havia cap RLT. Pensa que nosaltres vam estar poc de temps a l'Ajuntament. Ja veníem d'un Ajuntament socialista i que precisament parlaves tu de que vam rebre un escrit antifrau que, si no recordo malament, vau rebre la notificació de conforme s'arxivava. Precisament nosaltres, quan vam entrar, ja vam trobar aquest defecte i ens vam posar fil a l'agulla en poder iniciar les licitacions precisament d'aquest contracte que fas referència, que era el contracte precisament de la jardineria, en el qual doncs ja havíem iniciat els primers tràmits, però vam tenir la mala sort de que vam passar un període de que no teníem bueno, canvis de secretaris i no va acabar tirant endavant la licitació, però s'havia iniciat aquest tema. Ah, i per últim, el tema que has dit dels plusos. Nosaltres no estem en contra de que es pagui doncs, perquè aquestes persones ja hagin pogut doncs, estar exposar-se amb el risc de contagi o de la pandèmia, sinó que de la manera discrecional en què s'ha fet, que no s'ha pactat amb cap mesa general ni s'ha arribat a cap acord amb els sindicats, ni s'han fixat quins criteris objectius s'ha fet servir per pagar unes persones una quantitat i amb unes altres, unes altres. Precisament el que qüestionem és això. I nosaltres no hem canviat cap plus no vam canviar cap plus dels que ja es portaven fent anteriorment amb el Partit Socialista.
Això que has dit no s'ajusta a la realitat, Sílvia, eh? Si vols, un dia vens i t'ho ensenyo, els expedients que estan dalt, a l'Arxiu de Recursos Humans, i tu hi veuràs que hi ha alcaldes que, abans que jo i després de l'últim que va haver socialista, que sí que n'hi ha. Després has comentat que vau estar 6 anys, o uns 6 anys, no sé quin contracte heu licitat gran, ja m'ho explicaràs. I després dius que es va arxivar allò de l'oficina antifrau, es va arxivar perquè gràcies a nosaltres recent arribats al govern ho vam licitar ràpid i corrents. Per això es va arxivar. Vale? Només puntualitzar aquestes tres cosetes. Dit això, passem a votació. Vots favorables. 9. Abstencions. Cap. I en contra. 2, 3, 4. Passem al punt 7è. Que és donar compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia des de la darrera sessió ordinària celebrada per aquest ple. Ens en donem també per assabentats, estaven tots a l'expedient. Passem al punt 8è, que és la moció que presenta el grup municipal de Compromís per Constantí, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'Inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. I, si en cas, si la voleu aquesta moció llegir, endavant.
En primer lloc, fer l'esment que hi ha un error, que és una moció que hem presentat conjuntament, que així consta el registre d'entrada. És una moció que hem presentat conjuntament, Compromís per Constantí, Junts per Constantí, i el punt de l'ordre del dia doncs, ha omès Junts per Constantí. Més que res, doncs...
El registre no? Està fet per Compromís, crec que, de secretaria?
No.
Sí que la moció està en els dos logos, però...
Bueno, el registre, clar, un dels dos ho havia de registrar, però és una moció que presentem conjuntament, per això demano que es faci l'esmena corresponent, perquè així queda palès amb la presentació doncs, de la moció tal qual. Per tant, doncs, procedeixo a la lectura. Farem meitat, la llegiré jo, l'altra meitat l'acabarà Josep Maria, si us sembla bé. És moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'Inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Constantí rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat, l'honorable senyor Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya, mitjançant els nostres vots i després d'investidures fallides. Un cop més, la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia. Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l'estat de dret, al món municipal català tenim la necessitat d'unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. Per aquest motiu volem manifestar que creiem fermament en la democràcia i per aquest motiu només entenem un estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d'aquest ordre social. Segon, exigim el respecte absolut pels drets fonamentals, uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques. El dret d'expressió és un d'aquests drets fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. Tercer, condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura, tenen una llarga història de discriminació per part de l'estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, en lloc d'una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic i social. una discriminació que els darrers anys ha anat més enllà i s'ha convertit en una persecució política contra els nostres representants al govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d'estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar de forma legítima la República Catalana.
Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l'Estat a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l'exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el 131è president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d'expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l'Estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra, que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i del dret d'autodeterminació. Sisè, demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents de rebaixar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. Reiterem el nostre compromís amb la República Catalana. Continuem treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l'Estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre del 2014 i l'1 d'octubre del 2017. El nostre projecte d'autodeterminació està emparat pels tractats internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l'independentisme català, una opció política que és l'única capaç de garantir en aquests moments la democràcia, el progrés social, econòmic i la protecció de la cultura en institucions. Vuitè, comunicar aquesta moció al president del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Gràcies.
Molt
passo
bé.
La paraula. Sí?
Digue'm.
No, si voleu fer algun... Sílvia, si vols dir alguna cosa més al respecte, o passem a la votació, o com voleu defensar-la? Algú vol dir alguna cosa?
Sí, nosaltres la nostra pensava que estaves... No, ja està, no? Nosaltres la nostra portaveu farà la nostra aportació. Sisplau, Dolors, on cuguis.
Sí. Hola, bona tarda. Bé, tenint en compte com ha anat l'elaboració i la presentació d'aquesta moció, nosaltres, el nostre grup, no volem entrar en polèmiques. Nosaltres no votarem.
Molt bé, doncs passem a votació. Vots favorables? Un, dos, tres. Rubén? No veig. Ara, va. Un, dos, tres, quatre. Va. Pues passem al punt 9B, que és la moció que presenta el grup municipal del PSC per tal de reiterar la petició d'instar a les administracions supramunicipals, a l'Estat i Generalitat, per realitzar polítiques socials d'habitatge i lluitar en contra de les ocupacions delictives d'habitatge. I, si en cas, la nostra portaveu, Dolors, com vulguis, si vols donar-li lectura.
Sí. El debat sobre l'accés a l'habitatge ocupa un lloc central entre les preocupacions ciutadanes. Les conseqüències de la crisi econòmica, que va deixar moltes famílies sense habitatge i sense recursos per obtenir-ne, encara no s'ha superat i fins i tot es poden veure agreujades per l'esclat de la pandèmia. Ara més que mai, les administracions hem de destinar recursos i treballar coordinades per afrontar les necessitats d'habitatge de tantes famílies en situació de vulnerabilitat. Només amb majors recursos, una acció coordinada i implicant el sector privat, podrem trobar la solució al problema de l'habitatge. Per tant, cal que més enllà de l'actuació i els recursos públics, l'àmbit privat i en especial els grans tenidors assumeixin la seva responsabilitat social i posin al mercat el seu parc d'habitatges. L'habitatge ha de complir la seva funció social i no pot ni ha de ser objecte d'especulació. No és tolerable que hi hagi habitatge buit de la mateixa manera que no és tolerable que s'ocupin habitatges il·legalment. L'ocupació d'habitatges és un fenomen divers que a Catalunya té una gran incidència i que afecta en molts casos la convivència als barris de les nostres ciutats, ja que sovint va associat a negocis fraudulents de persones que es dediquen a comerciar aprofitant-se del temps que triga la justícia a resoldre aquestes qüestions. I som els ajuntaments el que ens toca encarar-ho, en moltes ocasions sense les eines necessàries. En el nostre cas, i com de tots és ben sabut, portem des de l'any 2013 amb un problema greu d'ocupacions, inicialment concentrat als habitatges dels carrers Jaume II i Prat de la Riba, com ja es va posar de manifest en la moció conjunta presentada al juliol del 2016. Tot i els esforços realitzats des de les diferents àmbits administratius, ens trobem que el problema, lluny de solucionar-se, s'ha incrementat i s'ha estès a la resta del municipi, de la mateixa manera com també està passant a la resta del territori, posant de manifest que les eines que tenim al nostre abast no són suficients i que en calen d'altres des d'instàncies superiors. Per això, en aquest tema cal un lideratge potent del Govern de la Generalitat. Els ajuntaments no ens podem trobar sols gestionant la solució a situacions molt complexes, que a més poden derivar en conflictes veïnals. El Govern de la Generalitat no pot mirar cap a un altre costat sense fer res. Per aquest motiu, volem manifestar el següent. Primer, és necessari erradicar la conflictivitat social i convivencial que comporten les ocupacions d'immobles i tota l'heterogènia màfia que hi ha al voltant. Dos, cal lluitar contra els habitatges buits de grans tenidors. Sense habitatges buits no hi hauria habitatges ocupats. Tres, s'han d'impulsar polítiques d'habitatge eficaces, incrementant exponencialment els recursos que s'hi destinen i implicant en la seva execució el sector privat. Quatre, és primordial la benentesa de les diferents administracions. Els ajuntaments necessitem que el Govern de la Generalitat actuï i ho faci en coordinació amb els ens locals, tal com disposa la normativa vigent. Cinc, hi ha d'haver un increment uniforme de les fiscalies generals en les diferents comunitats autònomes respecte de l'ocupació, que doni el marc d'actuació clar a les forces de seguretat. 6. S'han de tractar de manera desigual els diferents tipus d'ocupació. Per tant, cal habilitar els recursos residencials necessaris a aquelles persones que es veuen abocades a ocupar per no tenir alternativa i lluitar de manera efectiva contra les màfies que s'aprofiten i fan negoci de la necessitat de les famílies i també contra individus i màfies que ocupen per tal de portar a terme la seva activitat delinqüencial des dels immobles ocupats. Per tot això, el grup municipal del PSC proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar a la Fiscalia General de l'Estat que prengui consciència de la problemàtica, l'abasti i dicti instruccions clares a les fiscalies superiors de les comunitats autònomes per tal que unifiquin criteris respecte de les ocupacions en el mateix sentit que les que han estat emeses per la de les Illes Balears i la de la Comunitat Valenciana. Així mateix, que el Ministeri Fiscal formuli acusació pública en aquells supòsits d'ocupacions delinqüencials expressades i acusi per grup o organització criminal, si és el cas. Segon, demanar que en aquells partits judicials en els que la problemàtica sobre les ocupacions i els delictes connexos suposi una sobrecàrrega de treball, es creï la figura del fiscal especialitzat, que pot dependre de delinqüència organitzada o dels econòmics, ateses les vinculacions delinqüencials amb els grups criminals, la tracta, la immigració il·legal, el blanqueig, etc. Tercer, exigir al Govern de la Generalitat que actuï davant de l'increment evident de casos d'ocupacions a Catalunya i els problemes de convivència que aquesta realitat genera, que ho faci elaborant un pla interdepartamental contra l'ocupació que ha de treballar tant des de l'àmbit social com d'interior o de justícia. En l'àmbit d'interior cal la coordinació efectiva de totes les forces i cossos de seguretat a través de les juntes de seguretat locals. Només amb la coordinació es podrà aconseguir la lluita eficaç contra les màfies organitzades que afavoreixen les ocupacions il·legals. Quart, combinar el Govern de la Generalitat de Catalunya que doti el cos dels Mossos d'Esquadra dels recursos necessaris per tal de realitzar les investigacions i identificacions de totes i cadascuna de les persones que realitzen negocis fraudulents, aprofitant la tardança de la justícia a resoldre els casos d'ocupacions il·lícites. Cinquè, reclamar de les audiències provincials de Catalunya estableixin la necessària unificació de criteris interpretatius mentre no es produeixi una modificació legislativa sobre la matèria per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i els delictes comexos. Sisè, instar el govern espanyol a la modificació del Codi Penal per tal que adequi els tipus penals a les realitats socials i delinqüencials actuals. Igualment, que es procedeixi a actualitzar la llei d'enjudiciament criminal per tal que s'adapti a la criminalitat del segle XXI i permeti l'aplicació de mesures cautelars eficaces, així com investigacions més transversals i transnacionals. Setè, modificar el Decret Llei 17/2019 per dotar de més competències als ajuntaments i governs municipals per actuar de manera eficaç contra la delinqüència i les ocupacions il·legals. Vuitè, arran de l'aprovació de la moció aprovada per unanimitat pel ple l'any 2016, per la creació d'una taula interdepartamental per la lluita contra l'ocupació irregular d'habitatges dels carrers Jaume II i Prat de la Riba i l'increment de les polítiques socials, sol·licitar una resposta a la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, tal i com demanàvem a la moció. I novè, notificar aquests acords a la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i als departaments d'Interior, Justícia, Habitatge i Benestar Social, al Govern i Benestar Social, al Govern Central, al Ministeri de Justícia i al de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Molt bé, gràcies. Intervencions? Sí, tots dos? Doncs Sílvia, endavant, com vulguis.
Bé, el tema de les ocupacions delictives d'habitatges a Constantí realment és un tema que ens preocupa i molt. De fet, en aquest sentit ja vam fer unes preguntes en l'anterior ple municipal sobre les ocupacions il·legals que s'estaven produint dintre del municipi. La veritat que ens sobta una mica, per una banda, que presenteu aquesta moció quan l'alcalde, en declaracions en el diari Més, sobre un article de la preocupació dels veïns sobre l'ocupació del carrer Francolí, diu textualment: l'alcalde no considera que hi hagi un augment gran de casos al nucli del municipi. Realment, doncs, ens sobta, no?, de que no consideri que hi hagi un increment gran al nucli, quan últimament el nostre parer és que, bueno, s'estan incrementant aquestes ocupacions. Per altra banda, creiem que és un tema molt important i greu, i que el consistori realment no ha fet els deures. Com bé dieu, en el contingut de la moció, el 2016 es va presentar una moció conjunta a l'Ajuntament sobre aquest tema, i m'agradaria preguntar quantes vegades ens heu convocat en alguna reunió per poder abordar aquest tema. No fa falta que em contesteu, ja contesto jo. Cap vegada.
No, perdona, Sílvia, ja que fas la pregunta directa, si llegeixes la moció, diu que l'ha de convocar el delegat del Govern de la Generalitat, el vostre company, el senyor Peris.
Jo, si el senyor Peris no convoca, també heu fet juntes de seguretat local en la que ens podíeu haver convidat, si haguéssiu volgut, que això sí que és competència també, doncs, del senyor alcalde, convidar a qui cregui oportú i poder-ho debatre, que sé que amb alguna junta de govern local sí que, junta de seguretat local sí que se n'han celebrat, i per tant, si haguéssiu tingut la voluntat, ens podíeu haver convocat i gratament doncs, haguéssim vingut a defensar una posició conjunta per poder anar conjuntament amb altres administracions per poder pal·liar aquest problema, cosa que no s'ha fet.
Perdona que t'interrompeixi. Perdona que t'interrompeixi, també que és una interpel·lació directa. Només, clar, si vols us convidem, no hi ha problema. Però com que els consells escolars tampoc hi anàveu, pensàvem que no tindríeu interès en anar a una junta local, però si teniu interès, a la propera ho comentem amb els diferents i us convoquem, no hi ha problema.
No sé què té a veure amb els consells escolars aquesta moció, però amb consells escolars no anàvem, no sé a què et refereixes. Vull dir que no sé què té a veure això.
Quan eres regidora d'ensenyament que no hi anaves,
els consells escolars hi anava tot. Crec que estàs molt, molt mal informat i t'hauries d'assessorar millor abans de respondre a una afirmació d'aquest tipus, perquè anava estrictament a tots els consells escolars, de tots els centres educatius. Per tant, no diguis que no anaves als consells escolars, que hi figura en acte. I si no, demana-ho perquè em sembla que estàs pixant fora de test. A banda d'aquí,
crec
que no és un tema... Sí, clar, perquè no és un tema... que estem parlant d'ocupacions il·legals i te n'has anat per les rames que no té res a veure. Crec que el tema és prou important per centrar-nos en poder parlar d'aquest tema. La moció també fa referència de que la Generalitat mira cap a un altre costat i l'Estat no, o que la Generalitat li manca lideratge potent i l'Estat no. També doncs, creiem que el que s'ha de fer precisament són unes polítiques actives d'habitatge al nostre municipi i en especial les destinades a donar resposta a les necessitats d'accés a l'habitatge i a la cobertura per l'emergència habitacional. I us poso alguns exemples que han portat a terme altres municipis, perquè com que veig que no teniu iniciativa, mira, llegíem doncs, que, per exemple, a Sabadell hi ha hagut un pacte entre l'Ajuntament i el Sareb per incorporar 80 habitatges d'emergència social. Això són iniciatives socials d'habitatge. Per exemple, Calafell, que convertirà en habitatges socials 58 pisos també de la Sareb. O per anar en municipis molt més petits que Constantí i que també doncs, fan una aposta important, doncs, també Sant Joan de les Fonts, que per evitar ocupacions il·legals doncs, gestionarà 58 pisos de lloguer social destinat a joves, gent gran i persones amb mobilitat reduïda. Per tant, creiem que hi ha moltes iniciatives que políticament es poden promoure i que hem de fer per fer front a la conflictivitat en el nostre municipi vinculada amb el tema de l'habitatge. Creiem que el debat important ha d'estar vinculat amb unes polítiques d'habitatge i a la coordinació. I algunes de les opcions que algunes us l'he plasmat amb accions que fan des d'altres municipis, però si no també us plantejo opcions o coses que hem trobat a faltar dintre la moció, com és la creació d'una comissió de seguretat i control per les ocupacions il·legals, amb la participació, evidentment, de tots els grups polítics presents al consistori, amb l'objectiu d'informar i de poder treballar conjuntament unes accions per dur a terme, que l'Ajuntament realitzi una base de dades de tots els pisos buits a nivell municipal i que sol·liciti la cessió de tots els pisos dels grans tenidors i bancs per la creació d'una borsa pública d'habitatge destinat al lloguer social, incrementar les partides de suport a polítiques d'accés a l'habitatge, buscar estratègies per incrementar la disposició d'efectius policials permanents de vigilància per tal de prevenir aquestes ocupacions il·legals i demanar al Consell Comarcal la creació d'una taula de municipis per coordinar les accions contra les ocupacions il·legals, que per cert tampoc no ho ha anomenat doncs, que el Consell Comarcal també té competències d'habitatge i ens podria doncs, ajudar en aquest sentit. Per tant, tenim molts deures pendents com a municipi que no queden reflectits ni molt menys amb aquesta moció. I per aquest motiu doncs, no podem estar d'acord, evidentment, amb el fons, però no amb les mancances que hi ha amb aquesta moció. Abans d'acabar, també volia agrair, evidentment, la col·laboració ciutadana, que en aquests casos ens consta que a nivell municipal hi ha hagut i la veritat doncs, que es fa imprescindible perquè la policia realment doncs, pugui evitar aquest tipus de delictes. Però com que l'Ajuntament no ha fet els deures, nosaltres no votarem aquesta moció.
Molt bé. Josep Maria, endavant.
Sí, mira, molt senzill. No s'empari en que qui no va a les convocatòries o als consells que fa, jo hi vaig a tot aquell convocatòria que se m'ha fet, vaig. Llavors no digui que no col·laborem o que no...
Tu sí. Josep Maria, però tu sí. Tens raó que tu sí que hi vas.
Llavors, si us plau, no, clar, és que si no...
Aquí, general, disculpa'm, però sí que és
cert. No, clar, escolta'm, dic que sí, sí, i això de les convocatòries té que veure una mica amb aquesta moció que he posat damunt de la taula, que crec que era, diguem-ne, per estudiar-la per part de tots, en aquest sentit d'aquí, no? Llavors també em sento una mica, doncs, discriminat en aquest sentit, i dir, no, tu amb vosaltres aquí no pinteu res, no?, en aquest sentit. I bé, el problema de l'habitatge Constantí és molt greu, i és molt greu perquè aquí està multiplicat per més, no? Perquè som una població una miqueta que va creixent, són 6.500 habitants que tenim aquí i tenim els problemes greus de convivència en aquest sentit. Llavors, no hem fet els deures, això és cert, el Silvi ho ha comentat molt bé, no hem fet els deures amb habitatge. Llavors, clar, que no se'ns tingui en compte a l'hora de posar damunt de la taula una moció com és aquesta sobre habitatge i que cal posar-s'hi ja, a mi em sembla que, igual que vosaltres a l'altra moció no voleu votar, jo tampoc votaré. I això no treu que està molt ben redactat en aquest sentit, hi ha parts que m'agraden i altres que no, però donada les circumstàncies, doncs no votaré en aquest sentit. Això no treu el meu compromís amb el ciutadà ni amb el meu ajuntament en aquest sentit d'aquí. I si tireu endavant una mesa per tractar el que és l'habitatge Constantí, endavant, participem-hi tots. I posem damunt de la taula què es pot fer. Som un poble que tenim problemes, lògicament, però també tenim pressupost per dur a terme polítiques d'habitatge una miqueta més coherents, no?, amb el que som. No? I si cal posar diners, hi posarem diners, perquè la ciutadania s'ho mereix, en aquest sentit d'aquí. No pot viure la gent a dir si m'ocupen el pis o no m'ocupen el pis. Això no pot ser. I bueno, jo crec que si, tot i esperar que l'autoritat superior respongui una mica, jo crec que ja com a Ajuntament doncs haurem de posar les piles en aquest sentit. Si m'ho permeteu, jo no votaré aquesta moció. Gràcies.
Molt bé, doncs passem a votació. Vots favorables. 9. Abstencions. Domingo. Dos, tres, abstenció. I en contra? Cap. S'aprova. Passem al punt DC, que és pregs i preguntes. Hi ha pregs i preguntes, aquesta vegada entrades per registre dintre de les 24 hores anteriors a la celebració del ple. El primer és un prec que diu que no ens borrin de compromís per Constantí, perdó, que diu que no ens esborrin l'accés al gestiona de les comissions informatives i plens ja celebrats, que ens vagin penjant a gestionar el llibre de decrets mensualment per no acumular tants decrets el dia del ple. Bé, el que fem és prenem nota, ja que és un prec, però sí que és cert que s'està complint amb la normativa, lògicament, actual, igual que es feia abans. Passem així a les preguntes. Sí, la primera és de compromís per Constantí, que diu la primera que el passat 18 de setembre el senyor alcalde va fer declaracions en relació a l'inici de les obres de la coberta de l'església. Per aquest motiu, preguntem, es coneixen els terminis de quan es podrà reobrir l'església? No ho coneixem perquè no depèn de nosaltres directament.
Si et sembla, Òscar, ja que he formulat jo les preguntes, si et sembla, les formulo jo, no?
No, perquè com que jo soc l'alcalde i jo dirigeixo el debat, les llegiré i com que després algunes també les respondran alguns regidors, aniré donant veu a tots els regidors que contestin. Així serà més àgil i millor, que així amb els micros no apaguem i encenem tota l'estona. Donat que a les seves declaracions va afirmar que seria en breu, bé, jo vaig dir que en breu començarien les obres de rehabilitació de la coberta, que concretament ens van confirmar que començaran a finals d'octubre. Sí que és cert també que el mossèn el diumenge passat a la missa també va fer aquesta comunicació i que de fet ja estan treballant el que estan treballant a nivell de taller intern per l'estructura interna, etc. Però ens han confirmat que a finals d'octubre ja es veurà començaran les obres a la mateixa església. I el punt segon, quines mesures ha posat l'Ajuntament i l'Arquebisbat per preservar el patrimoni? Però des de l'Ajuntament ens hem ofert a ajudar en tot el possible, tot el que està a la nostra mà, doncs, per exemple, amb espais per guardar patrimoni o el transport d'aquest patrimoni, etc. L'Arquebisbat doncs, ha optat, com tots hem vist, per no traslladar el patrimoni interior i vam preferir protegir-lo a l'interior. Això és resposta a aquesta pregunta. La següent, també de compromís per Constantí, diu que en l'anterior plenari vam formular la pregunta de quina aportació econòmica ha fet l'Ajuntament d'abril a juliol de 2020 per beques menjador i la seva resposta va ser que les va assumir el Departament d'Ensenyament de la Generalitat en la seva totalitat via targeta Moneder. Per això pregunteu si les beques menjador les paga Ensenyament perquè quan es publica a les xarxes socials no es publica aquesta informació, perquè tampoc s'ha publicat ni a les xarxes ni a la revista municipal qui ha pagat la segona fase de les obres del Col·legi Mossèn Ramon Berguedà i l'obra del Col·legi Sencelles, que també ha pagat el Departament, i demaneu que si ha sigut una omissió per error que es publiqui l'error i es faci la difusió de la correcció pertinent. Aquesta pregunta la respondrà la regidora d'Ensenyament, la Dolors. Si pots obrir el micro, Dolors?
Sí, ja està, ja està. El que dieu ho he consultat i ho he parlat amb l'equip de comunicació de l'Ajuntament i ho han estat comprovant i a les notes de premsa ja s'especifica qui paga els determinats serveis i que l'Ajuntament, que la Generalitat s'havia fet càrrec de les targetes Moneder. Bé, potser a les xarxes socials, com que s'ha de resumir i de sintetitzar, potser sí que a les xarxes socials no surt. El mateix contestem de les obres del col·legi, que de fet que potser si les haguéssim fet nosaltres ja estarien fetes durant tot aquest temps, que s'han demorat força.
Molt bé, si pots apagar el micro, sisplau. Continuem amb la següent, que diu que en l'anterior plenari vam preguntar sobre un videocàpsula difusió fet a través del diari La Ciutat i vam demanar que ens féssiu arribar la videocàpsula. Donat que la ciutat va repartir justament una revista abans de les eleccions, donat que no ens heu fet arribar la videocàpsula, que vam demanar que va costar a l'Ajuntament 726 euros, la tornem a sol·licitar. Sí que us vaig contestar per mail, però sí que és veritat que la videocàpsula no us la vaig enviar. Ara, quan acabi el ple, us la passo per WhatsApp. És un vídeo d'un minut que van publicar ells com un banner a la seva web. Decidia que acabi el ple, us ho passo per WhatsApp. La següent, també, de compromís per Constantí, diu que en l'anterior plenari van preguntar sobre la contractació d'autobusos per anar a la platja per un import d'11.499,50 i donat que no ens vau respondre, us tornem a demanar el nombre d'usuaris que van gaudir del servei detallat per dies. En aquest cas, respondrà el Jordi Pérez, que és el regidor d'Esports de l'Ajuntament. Si pots activar el micro, Jordi. Endavant. Sí, Jordi? El tens silenciat, Jordi, ara mateix. No se te sent. Ara.
Ara,
endavant. No, ara, Jordi, endavant.
¿Sí?
Sí,
endavant. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al alcalde por cederme la palabra y dar las buenas noches a todos, ya que ya van siendo buenas noches.
Uy, se te ha tallat, Jordi. ¿Jordi? ¿Tens algún problema? Hola, Jordi. Jordi, no se sent.
Espera.
Ara sí.
¿Sí?
Ara sí.
¿Sí?
Sí.
Sigo. Continúa. Bueno, en relación a la pregunta formulada sobre la contratación del autobús del periodo que abarca desde el...
Ara no. Ara no se sent, Jordi. No se't sent, Jordi. Si us sembla, no se sent, té problemes... A veure, Jordi.
¿Ahora?
Ara sembla que sí.
No estoy tocando nada. Es la conexión del wifi de casa.
Tranquilo, no pasa nada.
A ver, en relación a la pregunta formulada sobre la contratación del autobús, del periodo que abarca, como decía, desde el 13 de julio hasta el 31 de agosto del presente año, comentar, bueno, que quiero hacer constar esto, que la finalidad de la contratación de este servicio fue ayudar al máximo número de ciudadanos de nuestro municipio en el desplazamiento hacia la playa, debido que muchos de ellos no pueden pagarse dos autobuses para ir a la misma, como consecuencia de la grave situación económica que, como todos sabéis, actualmente estamos viviendo. Es un servicio de muchos días, ¿no? En el que la afluencia, como es lógico, no es igual todos los días. El servicio constaba de dos viajes de ida y dos de vuelta. Evidentemente, no hay la misma afluencia los días laborables que los festivos, ¿no? No obstante, remarcar que ha sido un éxito, dado que la autorización a lo largo del periodo ha sido de más de 700 personas del municipio. No obstante, también es importante remarcar la gestión por parte de nuestro ayuntamiento y de la técnica. Ha sido excelente, ya que fuimos previsores de que los días de menos afluencia se utilizara un minibús, con la consiguiente reducción del servicio, el cual ha ascendido a 5.645,34 €. Es un dato bastante importante. Espero haber atendido correctamente la pregunta que nos han realizado y con ello acabo mi intervención. La palabra se la cedo a nuestro alcalde.
Molt bé, gràcies Jordi per l'aportació. Continuem amb la següent pregunta de compromís per Constantí. En l'anterior plenari vam sol·licitar les actes de les reunions realitzades de la comissió Covid i la seva resposta ha estat que no s'aixequen actes, ja que són reunions de treball amb els tècnics i responsables de la casa, de l'Ajuntament, cosa que ens sembla totalment irregular. En els fonaments de dret del decret de constitució de la referida comissió, de fet, l'únic fonament de dret és l'article 21.1.k de la llei de bases de règim local, segons el qual l'alcalde és el president de la corporació i ostenta les següents atribucions. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiera delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno. En este supuesto, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. La cual cosa dona perfectes atribucions per allò que s'estableix en els punts tercer i següents del decret d'alcaldia de data 12/3/2020, però no per a la creació d'una comissió en la que no hi ha representants de tots els grups municipals. Així mateix, malgrat un dels membres d'aquesta comissió és el secretari general de l'Ajuntament de Constantí, una de les funcions del qual seria aixecar les corresponents actes, se'ns diu que no existeixen actes de les sessions, per la qual cosa agrairíem un aclariment al respecte. Atès que les funcions atribuïdes al decret de constitució de la comissió són les de redactar la proposta i actuació de totes aquelles accions que es considerin adequades en cas d'urgència per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent. Sol·liciteu el punt primer, se'ns comuniqui formalment la naturalesa i fonamentació jurídica de la comissió constituïda pel decret d'alcaldia de data 12/3/2020. Bé, aquí doncs, dic lògicament que no és un òrgan col·legiat. Després, el punt 2, se'ns confirmi la inexistència d'actes de l'esmentada comissió o en cas d'error o confusió es faciliti còpia de les mateixes. Bé, efectivament, no existeixen les actes perquè no es tracta d'un òrgan col·legiat, com bé deia abans, no? Sinó que són reunions de treball convocades arrel de l'estat d'alarma. I el punt tercer, que és còpia, sol·licito còpia de les propostes redactades i resta de documentació demanant de l'esmentada comissió. Com deia abans, són reunions, no són òrgans col·legiats, per tant, són treball que es parlava a nivell físic, a nivell verbal. La següent aportació, que també és de compromís per Constantí, diu: donat que hem vist que ja s'ha reunit la comissió de valoració de les ajudes dels comerços locals, sol·liciteu accés a les actes de la comissió de valoració. Aquest no és ben bé una pregunta, sinó és una sol·licitud de documentació. En aquest cas, doncs, lògicament, des del Departament de Secretaria us facilitaran l'accés a l'expedient i qualsevol acte de dubte perquè a vegades us pugueu examinar i fer les consultes escaients. Així, doncs, la resta doncs, ja quedarà amb aquesta consulta a l'expedient. La següent de compromís per Constantí, que diu que volíem conèixer quines polítiques d'habitatge s'han realitzat al municipi de Constantí en els últims 5 anys. Per això sol·licitem relació de les accions realitzades, que aquí, si en cas, si voleu, pues, la regidora d'Acció Social, la Virginia Bautista, pues, us avançarà pues, una petita, ja que abans també ho hem comentat, no? A la moció de les ocupacions, pues, us farà un resum també de la feina. Sí, Virginia, quan actives el micro, i endavant.
Hola, gràcies. Bueno, doncs el tema d'habitatge és un tema que treballem a diari perquè és molt important i ens preocupa i molt. Com ja sabeu, és competència en matèria d'habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès. A veure, el govern de la Generalitat és el que és i en matèria d'habitatge tenim el que tenim gràcies a la seva gestió, en part molt deficient des del nostre punt de vista. Polítiques concretes, ajuts de lloguer, ajuts de pagament de subministres bàsics de la llar. Estem treballant en un cens d'habitatges per saber en quina situació es troba el nostre municipi, si hi ha algun habitatge que no reuneix condicions d'habitabilitat, etc. Tenim en vigor el conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per la situació d'alguns habitatges del grup Sencelles que en referència a les patologies que estan vivint doncs, els propietaris. Per tant, d'aquells mateixos, en el moment que correspongui, puguin demanar la subvenció corresponent. A més, tenim el projecte Constantí Posa't Bonic per la rehabilitació de façanes i millorar l'accessibilitat. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Virgínia.
Puc afegir una cosa?
Si en cas acabem amb la lectura de les preguntes escrites i després amb les orals afegiu i pregunteu el que voleu. Sí, però després, ara acabem amb les preguntes escrites i quan donem torn a les preguntes orals, entreu amb les preguntes orals. Així sigui un ordre. Passem a la següent, també entrada per compromís per Constantí, que és, donat que ens ha passat la relació de decrets a donar compte en aquest ple, voldríem formular les següents preguntes. Referent al decret 549, aprovació d'estatuts de la Junta de Compensació PP11, Tradilo, sol·liciteu còpia de les bases d'actuació i estatuts aprovats. Bé, dir-vos que està publicat al butlletí oficial de la província de Tarragona el dia 10 de març de 2020, encara que si voleu us ho passem per correu o us donem accés, però vaja, que és públic i està publicat des del 10 de març. El següent, el decret 575, hi ha la factura de David Rodríguez per la redacció del projecte Nova xarxa d'aigua potable al carrer Tarragona. Sol·licitem còpia del projecte. Bé, és un projecte que ja el tenim aquí, lògicament a l'Ajuntament, però que estem en fase de revisió. Estem els tècnics i a nivell de regidories també fent-li una revisió. És a dir, no està aprovat per cap organisme ni res i estem treballant amb ell. És un projecte inicial. Si voleu, quan sigui definitiu i el tinguem ja definitivament treballat, doncs us ho passem i no hi ha cap problema, lògicament. El decret 587 sobre el no compliment amb les prescripcions d'emissions de focus emissors segons el Departament de Territori sobre una empresa del polígon, quines accions s'estan portant a terme? És sobre l'empresa de FEPASA, d'aquí del polígon industrial de Constantí. I de com, no sé si ho sabíeu, però aquest tipus d'emissions no són vectors ambientals que són de competència municipal, sinó que és un annex 2 al tema de les activitats. Llavors, l'Ajuntament, l'únicament que hem de fer és el que hem fet, que és notificar a l'interessat, en aquest cas d'aquest decret. Referent al decret 597, que fa referència a un contenciós administratiu contra el mapa de capacitat acústica, ens poden explicar de què es tracta? Sol·licitem còpia del contenciós que han interposat contra l'Ajuntament. És una ciutadana, com sabeu, vam aprovar el mapa de capacitat acústica al plenari i una ciutadana ha interposat el recurs sobre aquest mapa acústic que vam aprovar des de l'Ajuntament. Encara, és a dir, que no ens ha arribat aquest recurs o aquesta petició del recurs. De seguida que la tinguem, us la passem. No hi ha cap problema tampoc, lògicament. El següent, també de compromís per Constantí, és el decret 706, que fa referència a la contractació d'un servei d'avaluació dels nivells d'emissió acústica a un habitatge del carrer Major número 44 per 1.452 euros. A què és degut aquesta avaluació? És per una queixa d'una veïna a través de Twitter? Doncs és degut a unes instàncies que hi ha entrades per registre, lògicament, del registre oficial de l'Ajuntament. Ja tenim l'informe. Què resol aquest informe? Que nosaltres contractem aquesta entitat de control per fer aquesta inspecció i aquest informe, però lògicament aquesta entitat controladora no ens informa a nosaltres a l'Ajuntament quan fan aquestes avaluacions. Nosaltres el que sabem és que estem esperant aquest informe, però no sabem si l'han fet o no, perquè lògicament ho fan amb dates i amb horaris que no avisen a l'Ajuntament. Vale? Després, el decret 712, pagament d'un estudi geotècnic de l'avinguda de les Forques, parcel·la 39. Sol·licitem còpia de l'estudi. Bé, això no és ben bé una pregunta, sinó que és un accés a documentació o a la informació. Això ho tramitarà llavors el Departament de Secretaria, cap problema. El decret 712 també diu que una factura d'un curs de formació de Carmen Hermena adreçat als usuaris de l'Escola de Música. En quines dates s'ha realitzat aquest curs? Per quins alumnes s'ha realitzat? Aquest és un cas, com és un tema estrictament de l'Escola de Música, la regidora d'ensenyament, si pots activar el micro, Dolors, i donar resposta. Gràcies.
Sí, mireu, aquí tinc l'informe del professor, del director de l'Escola de Música. Aquest curs es va realitzar, ho sintetitzo, eh? Es va realitzar des del 24 de gener fins al 30 de juny i les classes eren de batucada i de bateria, que van continuar de manera online durant el confinament, excepte les classes de batucada, que no van poder continuar perquè al ser una classe grupal doncs no es podien fer. Si voleu, després us passaré l'informe.
Molt bé. Gràcies, Dolors. Si pots apagar el micro, sisplau, que no hi hagi interferències. I per finalitzar, també de compromís per Constantí, donat que hem detectat que hi ha diferents decrets de reclamacions als rebuts de l'aigua i donat que la gestió de l'aigua és municipal des de l'Ajuntament, revisin les lectures del primer i segon trimestre del 2020 per tal d'evitar més reclamacions de veïns i veïnes del municipi. Aquest tampoc no és una pregunta, sinó que és un prec. I llavors prenem nota, encara que sí que estem actualment estem treballant amb aquest tema. Per tant, prenem nota d'aquest prec. I per continuar, també hi ha una pregunta escrita entrada per registre de Junts, de Josep Maria, que encara que no està dintre del pla per poder-la respondre en aquest ple, com que Compromís va fer una pregunta similar ja amb el plenari anterior i ja tenia més o menys anotada les quatre preguntes, doncs donaré resposta. No? En concret, Josep Maria de Junts exposa en relació al decret 556/2020 que fa referència a la compravenda de la finca ubicada al carrer del Castell 1 per part d'aquest Ajuntament, realitzem les següents preguntes. Quin és el motiu de la compra d'aquest immoble? El motiu de la compra d'aquest immoble és una acció de desenvolupament urbanístic de cara al futur, al casc antic, és una inversió, lògicament. Després, quina instància han de presentar els constantinencs perquè l'alcalde s'hi compri? Bé, primer, que lògicament, òbviament, l'alcalde no els hi compra, o això compra l'Ajuntament. I segon, doncs, és demanar accés a l'expedient i allà està tota la documentació necessària. No hi ha cap problema, Josep Maria. Seguidament, també pregunta, respon aquest fet a una acció de desenvolupament urbanístic de cara al futur? Sí, totes les adjudicacions que fa l'Ajuntament, en casc antic sobretot, són responent a un futur desenvolupament urbanístic. La intenció, volem, no?, en el futur potenciar el casc antic i fer-lo més amable per les persones, lògicament. I per finalitzar, pensen comprar-ne més? Doncs, lògicament, si creiem que és una actuació que en un futur pot beneficiar el municipi i es compleixen tots els requisits, doncs, lògicament, clar que sí. Espero haver donat resposta a aquestes preguntes escrites a l'Ajuntament. I ara, si voleu, si teniu algunes intervencions orals, doncs, ordenadament, doncs, les anem fent sense cap problema. Si en cas, Josep Maria, deixem primer que comenci Sílvia. Vale? I quan acabi, fas tu la teva intervenció. Prenem nota, lògicament, de les orals i us ho contestarem. Endavant, Sílvia, com vulguis.
Bé, en primer lloc, faig un prec oral, que tornem doncs, al sistema que teníem habituat, ja que presentem al nostre grup municipal les preguntes que les puguem formular i que en el mateix moment de les preguntes, si hi ha algun dubte o alguna altra introducció, que ho puguem fer al mateix moment per no allargar-nos ni per tornar a parlar d'una cosa que ja havíem deixat per tancada. És una miqueta per agilitzar. Faig aquest prec, ja que s'ha canviat amb aquest ple doncs, la manera habitual de procedir. Pel que fa referència a totes les preguntes que vam entrar per registre, pel que fa referència a la pregunta sobre les comunicacions en xarxes socials i la resposta que se'ns ha donat, no? De que a vegades doncs, s'envien notes de premsa i no surt publicat, bé, la revista municipal no és una nota de premsa i allí s'ha obviat precisament aquesta dada. Crec que bueno, és una excusa que no, per nosaltres no és acceptable que ens diguin que les notes de premsa s'envien senceres i que després, per tema d'espai, es pot reduir i obviar un tema tan important, perquè precisament des de Constantí Ràdio es podia haver fet incís o des de les xarxes doncs, fer incís doncs, que faltava aquesta dada important que nosaltres hem trobat a faltar. Referent a... Espera un segon. Referent a la resposta que ens heu fet sobre les polítiques d'habitatge social, bueno, afegit ja tot el que pensàvem a nivell municipal quan ja debatíem la moció, però sí que la Virgínia ha fet referència com una política d'habitatge al tema d'ajuts de subministre. Això no és una política d'habitatge, això és una política de serveis socials, d'ajuda a la gent que no pot pagar els rebuts de l'aigua, igual que no pot pagar els rebuts de la llum o unes ulleres. Per tant, no digueu que és un ajut en tema d'habitatge dintre del marc de l'habitatge perquè no ho és. Puntualitzar una miqueta això. Referent a les preguntes que hem formulat dels decrets, bueno, ho hem formulat tipus pregunta, però evidentment hi ha precs i hi ha preguntes dintre del mateix bloc. Sí, us demano que em passeu l'accés directament del que hem demanat referent al decret 549. També us demano que quan us arribi, que dieu que no us ha arribat el contingut del contenciós, doncs que també ens el pugueu fer arribar. També demanaríem tenir accés a aquestes instàncies que dieu que han entrat per registre sobre el decret 706 i que quan rebeu realment doncs, aquest informe d'aquesta empresa, doncs, que també ens el pugueu fer arribar. I, bàsicament, també doncs, l'informe aquest del decret 712, també doncs, demanem que ens feu arribar aquest informe de l'Escola de Música. I li passo la paraula a Rubén, que també tenia una altra pregunta que volia formular.
Bé, gràcies, Sílvia. Rubén, endavant. Si vols activar el micro, quan vulguis.
Bé, ara se m'escolta. Hola, hola.
Sí, perfecte, Rubén. Se t'escolta
bé. Vale.
Endavant.
Formulo jo aquesta pregunta perquè, bueno, donada que sóc part afectada perquè porto la meva filla a la llar d'infants i en nombre i en suport dels altres pares que porten els seus fills a la llar d'infants, bueno, tenim una pregunta arrel de donada la reobertura del servei de la llar d'infants i els protocols establerts per la Covid-19, que per cert no es van lliurar als pares abans de l'apertura de la llar, sinó que quasi 3 setmanes o 4 més tard, preguntem el següent. Com és que els nens usuaris de la llar d'infants han de complir amb els protocols de netejar-se les sabates, no? O sigui, canvi de sabates, la presa de la temperatura, i que els pares no poden entrar dintre de la llar. I, en canvi, a les tardes es fa servir una de les mateixes aules pels alumnes de l'Escola de Música i no s'estan aplicant els mateixos protocols d'higiene. Llavors, aquesta pregunta la formulo o a vostè, alcalde, o a la regidora d'ensenyament i responeu quan us vingui bé.
Molt bé. Gràcies, Rubén. Prenem nota i us responem. Heu finalitzat, Paltus, grup de compromís? Sí? Pues, Josep Maria, si pots, Rubén, apagar el micro, sisplau, que no hi hagi interferències. Gràcies. I Josep Maria, activa el micro i endavant.
Si em permets, sobre les respostes que m'has donat sobre la compra de les cases, entenc jo que això del desenvolupament urbanístic és competència del ple. Llavors, jo voldria saber quin òrgan de l'Ajuntament ha posat algun tipus de projecte amb aprovació inicial, com es digui, per comprar aquella casa i integrar-la amb algun projecte urbanístic al voltant, en aquest cas d'aquí, des de la plaça del Castell, no? Entenc jo que és així. Perquè, si no, no costa gaire, a mi em sembla, posar damunt de la taula els plans urbanístics o remodelacions que es puguin fer a la via pública en el nostre poble, que podem aportar alguna cosa més, m'assembla a mi. Clar, el decret allí no diu absolutament res. No fa referència a cap òrgan de govern que posi damunt de la taula un desenvolupament urbanístic d'aquella zona, en aquest sentit. I aquí la pregunta va per aquí. Vull dir, en el sentit, escolti, vostè posi, i possiblement, si vostè posa alguna necessitat urbanística damunt de la taula, es vegem abocats a comprar alguna cosa més per millorar aquest desenvolupament. Jo crec que és així. Comprar cases, que en aquest cas, com diu el decret, és competència només del senyor alcalde, perquè no té delegada la competència amb la Junta de Govern, clar, jo entendré que és una alcaldada, això. I si aquella casa presentava ruïna... No riguis, però és que és així mateix. No? Perquè cases amb ruïna n'hi ha més d'una, Constantí, no? Tenir al costat mateix de l'Ajuntament, allà n'hi ha més de cases amb ruïna. Que la millor és més important comprar aquella, o no ho sé, quan estic fent, estan entrant moltíssimes, no? Els serveis tècnics. Llavors, jo el que demano és que, si us plau, que si hi ha alguna necessitat urbanística en aquest sentit d'aquí, se'ns obri una mica, vaja, que s'obri una mica el ple l'Ajuntament a les nostres aportacions en pla urbanístic, no? Perquè, si no, me dóna la sensació de que el senyor alcalde està comprant o afavorint en qui no toca. D'una manera, doncs, que no és normal, no? En aquest sentit d'aquí. Va per aquí, no sé com ho veus, però és així. Aquí va... El sentit de la pregunta és aquest d'aquí, no? Jo no dic que no es compri aquest sentit, però, home, posi una motivació, posi una voluntat, què és el que es vol fer realment, per un projecte. No em digui només desenvolupament urbanístic, perquè això no, a mi no em diu res. Posi cognom, no? I tal, aquest és el projecte que es vol aprovar. Doncs, bueno, escolti, que a la millor no m'agrada, però, bueno, vostès tenen el govern i el podran aprovar igualment, que no passa res, però digui'ns alguna cosa, no? En aquest sentit, va per aquí la cosa, eh?
Sí, t'entenc, t'entenc perfectament, Josep Maria. La idea és aquesta, no? La idea és invertir en el casc antic i amb vistes a futur, amb un planejament de futur, per tal d'ampliar la plaça. No hi ha més, era un preu molt, molt favorable per l'Ajuntament i així hem fet, no? Igual que hem adquirit altres durant aquest mateix mandat, que han sigut també adquirides o per preus molt baixos o inclús algunes per donacions, no? de propietaris. I, lògicament, això en un futur s'anirà desenvolupant.
Bé, que quedi aquí, no? Vull dir, és una pregunta i llavors no cal fer
res. Molt bé. Molt bé. Doncs, si no teniu res més, agrair-vos la vostra participació en aquest plenari telemàtic i res, aixequem la sessió. Gràcies a tots i totes. Bona nit.
El ple municipal.